Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 8 de juliol i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Sabeu que és aquest espai, és informal, en què ens trobem els redactors, periodistes que conformen la redacció. Avui saludem en Jordi Llisterri, la Glòria Barrete i l'Ignasi Escudero. Com anem?
Hola.
Com es guard? Hola.
Una setmana amb una notícia important. Hem conegut el relleu al capdavant de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i tenim el plaer i la sort i el privilegi de comptar amb la nova secretària, Meritxell Ruiz. Com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies. El privilegi és estar aquí amb altres, és al revés, això.
No, gràcies per ser-hi. La veritat és que ens fa il·lusió poder parlar amb tu en aquesta estona de redacció. De fet, si mirem el còmput de la setmana, és de les notícies més llegides, és la notícia més llegida, no, de la setmana del mes, i també la que ha generat més interaccions a les xarxes socials. Per tant, hi ha interès. Venim d'un temps llarg, molt fructífer també, on hi ha hagut el jesuïta pedagog Enric Puig al capdavant. Jordi, ens poses una mica en context també, perquè en aquesta fundació quines han estat, no, les figures que han estat al capdavant els darrers anys?
No, la Meritxell ho dirà, però ella té un repte de que és una institució que es va crear als anys 80, quan hi havia la transició, o que es va dir allò de les escoles catòliques o escoles més de missa, diguem, a l'escola cristiana, més entesa com una escola oberta a tothom, i això va liderar en el seu moment des del secretariat que va crear el cardenal Jubany al pare Riu, o pare Francesc Riu, Sebastià. Ell, com a primer impulsor, hi va estar 25 anys al capdavant, per tant va marcar molt la línia, i posteriorment hi va haver un relleu molt, molt pausat i molt de continuïtat amb el pare Enric Puig, el jesuïta, que ara ho ha estat durant 25 anys. Llavors arriba per una mica el context que potser ens pots comentar primer, és que arriba per primera vegada una dona que ha tingut una trajectòria molt potent en l'àmbit de l'ensenyament des de dintre. O sigui, la gent coneix, evidentment, la teva dimensió com a consellera, però també des de dintre el món de l'ensenyament, no vens de fora. Per tant, aquí sí que hi ha com un canvi significatiu en el tipus de persona que està al capdavant, doncs, de la Fundació Escola Cristiana. No sé si ben bé ho veus així o ho veus amb més normalitat.
Jo crec que les coses s'han de viure amb normalitat perquè hi ha molta feina, però bueno, és cert el que dius. De fet, són etapes diferents, no? I en el seu moment s'han buscat perfils de persones que poguessin donar la millor resposta possible en els reptes que hi havia en aquells moments, no? I ara, de fet, són uns altres. Com bé sabeu, doncs és un moment complex per l'educació concertada en aquest país i evidentment, doncs, cal dissenyar quina ha de ser l'estratègia en aquests propers 4-5 anys, no? De fet, Catalunya té una tradició pedagògica d'escoles cristianes tremenda i jo crec que ha ajudat molt aquests anys de la Fundació Escola Cristiana, del secretariat abans, després de la Fundació, a posar de relleu aquesta feina. Però, malauradament, en els darrers anys, doncs, hi ha determinades ideologies que ho han posat, doncs, també molt en entredit, i crec que ara cal tornar a posar en valor, i a més amb orgull, no només posar un valor, sinó només fer un orgull de la gran tasca social que s'està fent a les nostres escoles, que deixeu-me dir que penso que a vegades és bastant desconeguda i moltes vegades hi ha prejudicis sobre el que estem fent a l'escola concertada. I us he de dir, des de l'escola que he estat, però també coneixent les altres escoles amb les que he treballat, de diferents institucions, no només d'Escola Pia, que les nostres escoles realment s'està fent una gran tasca d'acolliment, de servei, d'atenció, de creixement, i això és el que hem de posar en valor. I també el repte de la natalitat, no? Malauradament, Catalunya és un país, no se'n parla gaire, que té un greu problema de natalitat. Parlem de moltes coses, però no de què, i aquí ens hi va el futur, no? I de polítiques de natalitat n'hi ha ben poques en aquest país. I, evidentment, això també ho pateixen les nostres escoles. Per tant, hem de trobar també com reorientem aquest servei que fins ara hem estat donant, com el reorientem també en un moment en què hi ha menys nens. Bueno, aquests són alguns dels reptes importants que tenim sobre la taula i que intentarem en la mesura del possible donaré la millor resposta possible.
Doncs ho ha comentat una mica el Jordi, no? Que, i ara ho deies tu també, que vens de l'Escola Pia, has estat directora de l'Escola Pia de Vilanova i t'hem conegut públicament també com a consellera d'Educació des del període del 2016 al 17. I una mica en aquell temps també vas impulsar, no, tota aquesta plataforma de debat i d'espai de reflexió sobre què havia de ser, no, l'educació en el nostre país, en aquell famós ara és demà. No? Han passat uns anys, no? Uns anys també com molt, molt complexes, però quina és la valoració que en fas o què creus que es pot recollir d'allà, no, de cara als propers anys?
Aquell debat en què el departament no hi va voler entrar, el vam encomanar al Consell Escolar de Catalunya, que és on estan representats els diferents estaments del món educatiu. Jo crec que va ser un debat molt interessant perquè no vam posar cap prerrogativa. És a dir, vam dir, si haguéssim de començar, si ara poguéssim començar de nou un sistema educatiu, com el faríem? I jo crec que val molt la pena llegir-se les diferents ponències i les diferents conclusions perquè assenyalaven opcions molt agosarades, però crec que molt necessàries, no? per donar-li també un tomb i una millora a l'educació. Us en poso alguns exemples en temes que necessiten una revisió. Per exemple, tot el tema de la formació inicial del professorat. Dèiem, per prestigiar més la professió, per captar més talent, caldria replantejar-se la formació inicial del professorat. I allà es donaven alternatives que va decidir i va debatre la mateixa comunitat, sobre si tots els docents haurien de tenir un bagatge d'un àmbit determinat, ja sigui el científic, ja sigui el matemàtic, ja sigui l'humanístic, ja sigui el literari, i a partir d'aquí, no, o sigui, tenir un grau més específic d'una matèria i a partir d'aquí fer com una especialització que sigui en docència només, no? I després tot el tema de pràctiques. Hi ha gent que ho diu, bueno, això és com el MIR educatiu. Bueno, si li voleu posar aquest nom, li podem posar aquest nom, però una proposta de molt contingut. O també tot el tema de la formació al llarg de la vida. Perquè crec que a vegades el que anem posant és pedaços sobre les coses que ja tenim i el que caldria és plantejar les coses diferents. És a dir, venim d'un sistema que està plantejat amb des de l'educació, no? Del començament dels 6 als 14 anys, després la vam allargar fins als 16, i ara tenim unes necessitats formatives i laborals que requereixen una formació al llarg de la vida, no? Per tant, perquè no ens plantegem una formació del 0 als 18, no? O sigui que fins als 18 anys tothom hagi de tenir una formació, perquè sabem que llavors ens donarem més habilitats i més capacitats a molts dels joves que ara se'ns queden a mig camí, no? Amb una ESO o només amb aquest títol o amb una ESO suspesa i que no poden tenir una vida digna, perquè en quant a inserció laboral, realment, doncs, es queda molt reduït, no? Per tant, allà hi havia propostes molt interessants que, bueno, que esperem que algun dia algú les pugui agafar. És veritat que no en tot té competències Catalunya, per tant, també reclamaria d'altres, no, de mesures a nivell estatal, però crec que hi havia una reflexió pedagògica, educativa i de país molt, molt interessant.
Intentarem no fer-te ara l'entrevista, que potser mereixes amb calma, però sí que tenim tots com moltes preguntes aquí acumulades. Glòria, em sembla que també volies dir alguna cosa.
Sí, no voldria pas posar-la en un compromís i no és aquesta la voluntat.
Això vol dir sempre que ho faràs
no,
ara mateix
no.
D'aquí 3 segons.
Espero que no. Sempre pot negar-se a contestar-me, eh? Però certament sempre aquí hem defensat molts cops que el fet religiós doncs té un prejudici afegit socialment que tots coneixem i evidentment la Fundació Escola Cristiana aglutina escoles concertades, que hem parlat durant molt de temps últimament d'escola concertada, però en aquest cas també és escola concertada i cristiana. No sé si el fet aquest d'aquest, diríem, aquest cognom que té l'escola, Escola Cristiana, de vegades pot sonar rebut socialment i hi ha algunes escoles, institucions que intenten amagar-ho en favor de la pròpia marca. No sé com ho veus tu.
Jo crec que en això hem de ser justament valents, perquè aquest és una part important del nostre fet diferenciador. De fet, nosaltres som la Fundació Escola Cristiana i congreguem les diferents escoles cristianes d'aquest país. Jo crec que és moment de tornar a recordar que l'escola cristiana el que va fer és que quan no hi havia educació pública en aquest país, les congregacions van anar instal·lant escoles doncs, perquè la gent sense recursos pogués anar a l'escola, no? Perquè abans doncs, només hi podia anar la gent que tenia recursos, estic parlant de fa 100 o 200 anys, o també perquè les dones poguessin anar a l'escola, perquè doncs, potser hi havia escoles per nens, però no hi havia escoles per nenes. No? I justament per aquesta vocació cristiana s'ha fet aquest servei i això és el que hem de continuar fent. Per tant, el fet religiós ni es pot amagar ni s'ha d'amagar. És una característica nostra. Després les famílies, evidentment, trien, però a més és una aproximació oberta, d'acollida i que també ajuda, no?, amb una part important del creixement de les persones.
Qui més, Ignasi, volies dir-te alguna cosa?
Hola, Meritxell, sí, jo tenia una pregunta. Abans deies com el repte, no, de demogràfic, no, de natalitat, però sí que tots els indicadors, no, de projecció de demogràfica sí que doncs, expressen que la infància d'aquí uns anys serà molt més diversa a nivell de, doncs, això, d'orígens culturals. No? Des de l'escola cristiana, com veieu això? Com teniu aquest horitzó, diguéssim?
De fet, l'escola a Catalunya, això ja fa anys que ho sap, perquè en aquest país hi va haver, no, l'època a partir del 2003-2004 i hi va haver una gran entrada de gent que venia de fora i l'escola va ser l'instrument d'acollida més important que ha tingut aquest país. Ara ja comencem a tenir primeres generacions a la universitat i d'això n'estem supercontents i orgullosos perquè vol dir que l'ascensor social funciona i que l'escola funciona. Com a mínim l'escola, l'ascensor social ja veurem quan hagin acabat, però com a mínim l'escola sí que ha funcionat. I això encara ho veiem ara. Evidentment anem molt més enrere d'altres països on hi ha segones i terceres generacions. Ara ja tenim nens que són de famílies immigrants, però ells han nascut aquí, n'hi ha moltíssims, però això representa un repte que fa anys que treballem a les escoles i ara ho treballem, a més, amb més coneixement que abans. És a dir, en el moment en què va arribar tanta gent de fora no se'ns havia preparat i no estàvem preparats i tot i això crec que es va fer una bona feina als centres. Ara sí, ara ja disposem, no?, de més experiència, de més elements, de més suport fins i tot. I en això jo ara estic en una escola al Raval on el 80% d'alumnat té origen de fora i tenim un 70% de beques de menjador. Com aquí, les Badrunes que estan més a prop, el FEDAC que també està aquí al Raval i moltes altres escoles de Reus, no? El Sant Pau de Reus, per exemple, escola diocesana, que també acull un percentatge d'immigració elevadíssim, que ha fet també és part de la missió d'aquestes institucions, però com a escola cristiana fa molts anys que tenem aquesta realitat i a més crec sincerament que ho fem de manera excel·lent. L'altre dia miràvem els resultats, no?, que sempre hi ha aquest problema que tenim, que molt de l'abandonament escolar és amb nanos d'origen de fora. A l'escola Pia Sant Antoni pràcticament el 100% d'alumnat acaba l'ESO i tots continuen o vens amb un cicle de grau mig o amb un batxillerat. I a les escoles concertades això s'està veient, que no només els escolaritzem, sinó que a més el percentatge de graduats és més elevat i d'abandonament escolar és més baix. Per tant, també és un gran servei que estem fent.
De vegades, gairebé sap greu o cansa, diguem, que has d'anar repetint arguments de coses que ara tu ens escrivies perfectament. És a dir, no hi hem entrat i no hi entrarem ara perquè és un tema molt avorrit, però molt important tot el tema del finançament, no? De cada vegada has de tornar a recordar que l'escola no, que els problemes de l'escola pública no són culpa del finançament de la concertada, etcètera, aquest discurs que fa. Aquest discurs, doncs, això, de que quan es pensa en escola concertada es pensa en unes determinades escoles d'un determinat nivell però la mateixa barrera econòmica fa que moltes escoles no puguin acollir tota la diversitat que hi ha, etcètera, etcètera. O sigui, no és una pregunta, és més un comentari, però aquest, quan de vegades a nosaltres ens ha passat de que amb aquests 12 anys que portem de Catalunya Religió, dius, escolta, això ja ho he explicat 20 vegades, però continuen dient el contrari. I la realitat és la que és, encara que vostè torni a dir de que l'escola cristiana és no sé què, i això no respon a la realitat, els que coneixem l'escola cristiana.
Jo crec que darrere, en alguns casos, hi ha voluntat de fer mal, perquè aquestes coses ja se saben, però segurament ens hem d'explicar més i millor. I això és en part també el que farem. No? Jo crec que un dels arguments que desmunta això és que sabeu que ara fa poc hi va haver una manifestació unitària. No?
Ens hi vam trobar tots, la meitat dels que estem aquí.
Sí, hi érem. L'element que es demanava allà és la gratuïtat. Per tant, això tomba qualsevol cosa. Nosaltres volem ser gratuïts perquè volem donar oportunitats a tothom i que no hagis de dir a una família, mira, em sap greu, però és que per venir aquí, no, hem de demanar un finançament. I hi ha moltes famílies que venen a les nostres escoles i no poden pagar i evidentment ningú els ha fet fora. Però no tenim pretensió de ser elitistes, com ens diuen al revés. Si demanem la gratuïtat és perquè no ho volem ser, perquè volem que tingui les mateixes oportunitats, no, que en una escola pública. En tot cas, tota l'educació necessita més finançament, tot, la pública i la concertada. Però la concertada més, perquè evidentment rep un 30% menys de mitjana. És un llarg tema aquest, de debat. El dia que vulgueu ens hi posem amb aquest tema del finançament.
Sí, dona per estirar el fil, i un fil molt, molt llarg. Però sí que és veritat que, malgrat sigui cansat, sembla mentida la necessitat que hi ha, no?, de tornar a presentar aquestes dades i insistir en que l'escola cristiana no és una escola elitista i que està al servei també de persones amb molt poques possibilitats, no? I que dins del seu marc, com comentaves, no tenen possibilitat de l'ascensor social, com a mínim de tenir una formació al mateix nivell i qualitat que tota la resta de la societat.
Bueno, i que perdó, que a mi em sembla més important, si per viu és perquè hi ha pares que cada any a P3 fan la matrícula, famílies que cada any a P3 decideixen apuntar-vos. Si d'aquí 3 anys, perquè hi hagi menys nens, els pares decideixen que el matriculen en una altra escola, el futur de l'escola cristiana és zero. I mentre això no passi, vol dir que alguna cosa s'està fent bé.
Moltes.
Sí. Com?
Moltes coses s'estan fent bé.
Sí.
L'haurem d'explicar.
No, que entenc això, que al final la gent hi va perquè, per algun motiu.
Sí. De fet, en educació, disculpeu-me, la nostra ambició és ser com el sistema sanitari. És a dir, en aquest país hi ha hospitals públics, però la majoria són concertats i un no sap si va a un centre públic o a un centre concertat. Doncs això és el mateix que volem per les escoles.
Sí, però quan tens un problema amb el nen, ho portes a Sant Joan de Déu.
Però oi que quan surto de Sant Joan de Déu no em donen una factura de dir, escolti, miri, el seu tractament ha costat tal, i pagui'l. No, i surto d'allà i tothom com si anés a la Vall d'Hebron, que també és un gran centre, no? Doncs això és el mateix, això no passa amb les escoles. I amb aquesta naturalitat que passa amb el sistema sanitari, també hem d'exigir que passi amb el sistema educatiu, per això que tu deies, no? Una persona tingui lliurement on vol anar i per què no, i perdoneu, i perquè triï una escola concertada cristiana no té per què pagar. Doncs això és el que està passant ara, no?
Moltíssimes gràcies, Meritxell Ruiz, per acompanyar-nos en aquesta estona de la Robòtica de Catalunya Religió. Meritxell Ruiz, nova secretària general de l'Escola Cristiana de Catalunya. Diem a reveure.
Molt bé, gràcies, Meritxell.
Fins aviat, sí, perquè començo el setembre. O sigui,
fins aviat.
Ah, per això ara estàs a l'escola.
Ah, encara, si hem de tancar el curs, que hi ha molta
feina. Acabant i tancant el curs.
Sí. Molt bé, gràcies, molt bé.
A reveure, fins aviat. La resta no marxeu, continuem aquí la nostra conversa, no marxem. Tenim altres temes sobre la taula. L'Ignasi ahir publicava, aquest dimecres, publicava sobre una iniciativa que ha tirat endavant l'Arquebisbat de Tarragona.
Així és. Parlàvem sobre la nova plataforma de licitació de contractes i d'obres, diguéssim, de l'Arquebisbat de Tarragona, que és una nova mesura de transparència que s'afegeix a les que ja hi havia, és a dir, de fer els comptes públics, de fer una rendició de comptes tant econòmica com de l'activitat i de l'organigrama. Se li afegeix aquesta eina, que és una eina que ja està present a gran part de les administracions públiques, que és aquestes plataformes de licitació on s'hi aglutina tota la informació relativa a grans obres o grans contractes que hagin de fer des de l'Arquebisbat. Actualment hi ha una obra, una licitació en curs, amb una reforma relativa a una capella de la Catedral de Tarragona i ja s'hi pot trobar, no? Doncs és l'exemple perfecte. Tenim el plec de condicions, tenim les bases de la licitació, etc. Una sèrie de documents que són els proveïdors doncs poden accedir-hi i poden consultar. Amb aquesta nova plataforma, l'Arquebisbat vol facilitar, evidentment, la tasca, la documentació, tot allò necessari als proveïdors, però també vol doncs fer una política de portes obertes, de generar, doncs, de ser transparents, de tenir una informació pública i accessible, que, doncs, en paraules de la Roser Martín, que és la delegada diocesana per al Patrimoni Cultural de Tarragona, doncs volen que això representi una major confiança, una major legitimitat de l'acció de l'Arquebisbat i en última instància és una acció coherent, no? Alineada amb els seus valors i amb els seus principis.
A mi saps que em va cridar l'atenció d'aquesta peça? El titular, el tothom ha de saber el destí dels fons públics que rep l'Arquebisbat de Tarragona. I vaig pensar, coi, potser també dels fons privats a llarg termini estaria bé, no? Perquè...
Sí. Sí, sí. En aquest cas, la motivació per aquesta frase s'ha de posar en el context de la plataforma, no? I de l'obertura de la plataforma de licitació. I sí que és veritat que hi ha un incentiu en fer aquesta plataforma, que és que hi ha molts fons, bueno, que l'Arquebisbat rep fons públics uh-huh. i que vol que la població, que la ciutadania sàpiga a què es destinen, no? Una cosa que és bastant...
Uh-huh. Bueno, De fet, aquí hi ha un context, que és que l'Església sempre ha sigut, jurídicament no és així, però sempre ha sigut alhora pública i privada. És a dir, l'Església jurídicament és una institució privada, no depèn dels organismes públics. Ara, sempre ha fet un servei públic, és a dir, tu entres a una església i ningú et demana entrada com quan entres a un concert. O vas a demanar un determinat servei i potser hi ha alguna demanda de col·laboració econòmica, però no és un servei que hi hagi una cua o un accés o un reglament que et digui com has d'entrar allà des d'aquest punt de vista, però alhora és pública, és a dir, és les dues coses alhora. Això, ara el que jo entenc, i l'Ignasi segurament ens ho explicarà millor que ho ha treballat, és que ara, amb totes les exigències més de transparència, de polítiques, doncs, de que la gent conegui el que s'està fent, etc., doncs, com que també hi ha una part del finançament que prové de la famosa creueta, doncs, a part, hi ha unes obligacions legals i uns mecanismes que ara ho ha posat en marxa Tarragona i que entenc que ho estan posant en marxa la resta de bisbats perquè és així.
No només de la creueta, és a dir, hi ha, en relació a les obres, diguéssim, obres grans de rehabilitacions, de reformes relacionades amb el patrimoni, que són molt costoses, aquí hi ha parts del que abans era el Ministeri de Foment, que ara té quants cognoms, que venen per aquí. També m'imagino que de fons europeus deuen venir també, no? Per tant, no és només una qüestió de la creueta i sí que en realitat el que hi ha és la llei de transparència que està en vigor, doncs sí que obliga a que hi hagin aquests elements de rendició de comptes vers l'administració i vers la ciutadania.
En qualsevol cas, un model exportable i replicable, que obre un camí i que pot ser perfectament homologable en altres diòcesis i penso també en altres nivells eclesials i d'entitats religioses, no? Vaja, sempre és bo que tot allò que es belluga econòmicament sigui explicat, sobretot per la gent que està fent les aportacions. I no, sembla difícil de concebre d'una altra manera.
Tarragona, per exemple, van fer una prova pilot el 2014 i fins ara no han tingut necessitat de tornar-ho a fer. I ara, doncs, ja pel que comentaven, ho deixaran obert i de manera permanent, no? Per tant, sí, és exportable i és exportable també aquesta gradualitat, no? Que penso que és interessant, que cal fer-ho tot de cop.
I malgrat sigui la llei que obliga, està bé que hi hagi, sembla, vaja, no sé, com un punt de proactivitat, és a dir, no? De proposar una cosa més enllà del que t'exigeixen altres entitats. I aquí faig un salt, i canvio de tema, si us sembla bé, només...
Jordi. Que tens raó amb això, però també és veritat, també cal reconèixer que això demana un esforç. És a dir, hi ha d'haver una voluntat de transparència, si aquesta voluntat no hi és i la llei t'obliga, ho acabes fent perquè toca, però segurament ho acabes fent malament, però fer-ho bé també demana un esforç, és a dir, tota aquesta transparència amb informació, que això estigui disponible a la web, que estigui ordenat, que estigui organitzat, tot això demana també gent que s'hi dediqui. I si d'altres bisbats, sobretot els bisbats grans, amb què això és d'una gran complexitat, que han hagut de dedicar, bueno, han hagut d'agafar gent o dedicar recursos humans a gestionar precisament això. Vull dir que no és només la voluntat, sinó que també cal posar-hi recursos que de vegades són escassos perquè això funcioni.
Totes les coses que es volen fer bé, no? En aquesta vida. Penso també, aquest cap de setmana passat, el divendres i dissabte, hi va haver la trobada de responsables de catequesi que organitza el secretariat interdiocesà de catequesi. Hi havia gent representant de diferents centres arreu del territori i sortia el tema de... el centre de tota la formació era el treball en equip. I em va agradar perquè li vaig enviar un WhatsApp a l'Ignasi, no sé si ho recordes, que vam parlar d'això, no? Que del fet de deixar de fer el pluricó i de ser més positius i d'agafar les coses amb ganes. Es va fer una mena de joc on la gent a través d'una app enviaven paraules d'allò que creien que havien de deixar de fer perquè la seva organització, en aquest cas una parròquia on el servei de la catequesi funcionés millor, i la paraula que més va sortir va ser el que he de deixar de fer jo són les lamentacions, no? És a dir, deixem de plorar, comencem a fer les coses bé, no? Transformem, no? Perquè, si no... I ho veiem aquí, ho hem vist a tants altres llocs, no? Que és un canvi de mirada i de paradigma que et posa en línia de tirar endavant i de transformar les coses a favor d'allò que és desitjable, no? No sé si voleu dir alguna cosa més...
Segur que tot i això, les lamentacions de la catequesi deuen ser llargues.
En general va tenir un to bastant positiu, però sí, quan entres en detall va sortint tot. Sí, sí. No, bé. Van sortir coses interessants i sempre està bé que la gent tingui ganes de formar-se per això, no? Per fer les coses millor.
L'únic que ara parlàvem d'escola, que ja és complicat, però que té una estructura molt més forta i més elevada, diguem, amb la catequesi entenc que encara les dificultats per arribar a les famílies, per arribar a la gent, encara són majors.
I són, és una foto de la societat com està, no? Però,
i una competència. Jo ara ja fa temps que per qüestions, diguem, de generacionals he superat aquesta etapa, però entenc que el tema logístic i de competència amb extraescolars i tot això, sé que això era bastant terrible i suposo que continua sent.
Intenten trencar aquest paradigma, no? No, que no sigui una extraescolar més, i una de les coses que s'està promovent és un canvi d'horari de calendari en la setmana, no? Que la catequesi passi més a ser cap de setmana, que tens una mentalitat diferent, que no entre setmana, que les famílies ho sabem, anem amunt i avall.
De 6 a 7 fan anglès i de 7 a 8 catequesi.
És un tetris i es fan uns malabars que no fan difícil la conciliació i fan difícil també que les famílies s'impliquin. Jo crec que aquest és el pas, no? També, que entenguin que la comunitat no són només els capellans i els catequistes o els agents de pastoral, sinó que tota la comunitat és, vaja, tota la parròquia, no? Que s'implica, participa i contribueix en aquest camí de formació dels més petits i infants i joves, no? Bé, ens hem d'acomiadar. Deixem aquí la rebotiga. Us sembla bé? Ens retrobem la setmana vinent amb més temes. Si us plau, gràcies, més que si us plau, gràcies per seguir-nos, gràcies per escoltar-nos. Volia dir, si us plau, no deixeu de connectar-vos als nostres serveis, que són gratuïts, pàgina web, podeu seguir-nos a xarxes socials. Gràcies per ser-hi. A reveure. Gràcies, Glori. Jordi, una servidora, Laura Mort. Fins la propera. Adéu.
Catalunya Religió.